avui que hi ha interessos molt, molt repartits amb el rerefons al Carnaval, avui que es presenta el nou director dels Museus de Sitges del Consorci del Patrimoni, avui que hi ha aquesta Comissió d'Educació i Formació Professional al Parlament de Catalunya, de la qual se n'ha de treure, alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Quelcom molt important.
Sí, sí, sí. De fet, mira, ara no fa molt estava parlant amb la regidora Carme Gasulla, perquè ella també està allà, també m'havia dit que encara estaven a l'espera, però bé, ha de sortir quelcom important, que sigui realista i que sigui bo per Sitges i sobretot pels nens i les nenes i pel futur de Sitges, no? Que aquí, doncs, bé, ara nosaltres hem fet tot el que crec que ja no podem fer més, no? Com a municipi, eh? Les AFAs, evidentment, i les direccions de les escoles, però com a ajuntament també, no? Perquè hem fet tots els mecanismes que per part nostra podem fer per pressionar la Generalitat i per explicar les condicions del que tenim aquí a Sitges, no?
Us anava a preguntar a partir del que va dir la regidora la setmana passada, però ens sembla que si avui s'aprova això, d'alguna manera tothom es podrà tranquil·litzar una miqueta més. La setmana passada la regidora feia referència al darrer posicionament de la conselleria dient, bueno, que ara, com que hi ha menys, hi ha baixa d'I3, hi ha baixa d'ESO, ara les condicions no són com les de l'any passat, per tant, allò que va dir Belén Alcón, l'al·legar tal, potser no, i Carme Gasulla ens deia que ho havia rebut com una mena de gerra d'aigua freda.
Sí.
Hem de suposar que si això d'avui s'aprova, diguem-ne que tornem a col·locar els trumfos a l'altre plat de la balança.
Veurem, però és veritat que ara la Generalitat, més fredament, diguem, si ells quan van arribar van dir, i davant entenc també, la pressió nostra de Sitges, no? De dir, escolta'm, aquests últims anys tenim molts problemes, les aules estan absolutament tensionades, necessitem aquí que feu algun moviment, no? Per realment donar resposta a aquesta tensió, no? I ells ràpidament van dir, ah, doncs sí, doncs si ens demaneu una sessió, nosaltres sí, tenim un terreny, semblava que tot anava com molt endavant, però quan han mirat els números fredament, doncs han tornat a recular una mica i han dit, home, un moment, i ara les matrícules, aquest any ja no hi ha tanta demanda. Bé, ens han demanat moltíssima informació i també l'estan mirant de tot tipus, és a dir, quants habitatges n'hi ha, quina tipologia de persones venen aquí, si venen famílies...
Ara, preguntaríem allò de sempre, perquè l'Ajuntament ha donat totes les xifres
totes,
del món.
Totes,
abans, sí. Durant, després.
Sempre,
ha hagut de convèncer la Generalitat mil vegades d'allò que aquí ja hi havia un convenciment absolut.
Sí, però jo...
I ara sembla que tornem en aquelles...
Sí.
Vinga, ara hem de tornar a justificar una altra vegada o que allò...
Realment, a Catalunya és que està passant, està naixent molts menys nens, estan tancant escoles d'una línia, realment anem molt diferent. No?
Però, exacte, però semblava que la Generalitat havia vist, sí. I era conscient que a Sitges les matriculacions anaven en sentit invers.
Sí, però durant uns anys, i jo suposo que és això el que ells es temen, que ha estat uns anys, però que si ara torna a haver-hi un peron... Clar, entenc que han de veure aquests anys que van créixer, que aniran pujant de curs, diguem, això com es trasllada, no? Si ha de ser una escola nova, si han de ser mòduls, si ha de ser una nova línia, de quina manera ho traslladen? Perquè realment les noves inscripcions, doncs ara no sembla que hi hagi desbordament.
Una qüestió, i en continuarem parlant, òbviament, com que aquesta proposta de resolució la signen Esquerra, PSC, Junts, Partit Popular, Comuns i la CUP, que són els grups que formen part de la Comissió d'Educació, si això s'aprova, el govern de la Generalitat té un compromís amb això?
Sí, sí, esclar, sí, eh? sí, totalment. Jo crec que en general és una mica com ens ha passat amb salut, eh? O sigui, Sitges ha anat creixent, i serveis bàsics, no?, com és la salut o l'educació, no han anat al parell. O sigui, l'última escola va ser l'Agnès, que ja va ser d'una sola línia, que per tant ja es deia...
I va trigar
ja
el que va trigar,
petita,
i l'Ajuntament va haver de pagar la meitat.
I ja no hem fet res més, vull dir, i clar, i amb el que ha crescut la població, i amb salut ens passa el mateix.
Ho dic perquè també estranya, i sobretot quan es parla de professionals amb l'assumpte, que si per les circumstàncies d'un any s'ha de fer marxa enrere a una inèrcia de números i de xifres que demostren que en els darrers anys Sitges...
És que jo no crec que sigui tan fàcil, eh? No crec que sigui tan senzill. De fet, les matrícules baixen. Ja van baixar l'any passat la matrícula. hi ha menys nens. El que passa és que hi ha molta matrícula viva i llavors durant el curs va entrant molta gent, moltíssima. Llavors, clar, depèn dels números, bueno, és com el que ens passava amb seguretat, que l'altre dia deien, no? Que sortia que hi havia un índex de criminalitat, no és cert, dividien. Vull dir que les estadístiques, depèn de com es fan, no? Amb la seguretat, dividien els furs que havien hagut entre els habitants. Doncs clar, si ho divideixes entre 33.000, surt que a cada persona li han robat 6 mòbils,
quasi. El que passa és que a hores d'ara sí que és cert que la proposta de resolució diu, entre altres coses, que hi ha línies, la tercera línia en algunes escoles, en llocs on no hi haurien de ser.
No, exacte, i tant.
I per tant, d'entrada, només per això la Generalitat hi hauria de fer alguna
clar,
cosa.
Clar, sí, i això m'ha estat anys així, que han ocupat la sala de música, la biblioteca, la sala de no sé què, això també és evident. Ara sí, ara la ràtio diu que, bueno, que serà de 18, doncs pues molt bé, però clar, aquells bolets que s'han anat fent continuaran. I després tindrem els problemes més amunt,
sí, i amb claríssimament. Tota la, amb totes les conseqüències que suposa.
I ja veurem si no canvia. De moment diuen que no canviarà i que ara neixen menys nens. Però és veritat que els números, les estadístiques i la planificació... Jo crec que aquí on el que ha fallat més és la planificació per part de la Generalitat, no? De no veure més enllà d'aquest any que passa o l'any que ve, sinó veure d'aquí 10 anys, que ens va passar amb l'Agnès una mica, eh? És dir, escolta'm, jo ara faig una escola, però he de saber què passarà d'aquí 10 anys, no el que passa ara.
Però és simptomàtic perquè les directores i els directors de les escoles ho deien.
Sí.
I fa anys que ho deien,
sí,
perquè aquest era un prec continuat de dir això acabarà d'aquesta manera, acabarà d'aquesta manera.
I jo he anat moltíssim a la Generalitat i la Generalitat és cert que quasi sempre també ens ha dit el mateix. Que no, que els números són aquests i que... No, això és veritat.
Vull dir, perquè al final va ser el municipi qui va haver d'obrir els ulls a la Generalitat. I ara la Generalitat dona aquella sensació que us torna a tancar i el municipi torna a demostrar que els haig de tornar a obrir per fer-te cas. No?
Sí.
En qualsevol cas, hem de suposar, alcaldessa, que hi ha tots els números perquè aquesta proposta de resolució tiri endavant, no?
Jo espero que sí, jo espero que sí, home. Almenys, no sé, ja veurem què diran, però jo entenc que hauria de tirar endavant.
No poseu la mà al foc per res, eh?
Home, ja en aquestes alçades ja no.
Bé, més de 500 Mossos d'Esquadra i un operatiu de 1.000 persones per aquest carnaval, que en números, esclar, quan escoltem els mitjans, diuen, oh, l'operatiu, què tal? Li dona aquella sensació de dir, bé, on és la festa? Darrere l'operatiu. Bé, us pregunto, per començar, amb una qüestió... Que ens assenyalaven, Enric Arcols, establiments de la zona del Poble Sec que estan recollint signatures, diguem-ne, per intentar que d'alguna forma s'enforteixi la seguretat perquè viuen molts furs. És cert, això?
Bé, nosaltres l'altre dia vam fer justament la Junta Local de Seguretat i el cert, per això ho deia allò de les dades, no? Va sortir no fa molt a la premsa, amb alguna premsa concreta, que a Catalunya hi havia tanta criminalitat i el Prat sortia dalt de tot i Sitges també estàvem... I bé, el que va fer el Ministeri és dividir el nombre de delictes, que ara tots són delictes, des d'un furt a un atracament, com sigui, ho divideixen entre el nombre d'habitants, no? I clar, què passa? Que amb aquest llistat, si el mires, és que tots són destinacions turístiques, no? O el Prat que hi ha a l'aeroport, vull dir, és absolutament irreal. Les dades nostres...
Per tant, d'entrada, tots són delictes... No, però no tots són delictes criminals.
No, en absolut. És que, bueno, l'índex de criminalitat, això no existeix en la normativa, diguem. Això és una paraula periodística, però no existeix. Nosaltres, la meitat dels delictes que tenim, el 52%, són furs. I d'aquests furs són mòbils, la majoria. I nosaltres, de fet, l'índex aquest ha baixat un 4% aquest últim any. Vull dir, n'hi ha menys, no? L'únic que ha pujat, tots els delictes, diguem, han baixat, els robatoris, els furs, els robatoris a cases, tots han baixat, excepte els robatoris amb vehicles.
Clar. Que han augmentat, Déu-n'hi-do,
que han augmentat. Sí, i a més...
Un 34%, em sembla una cosa així.
A més, ha estat en una època concreta i també en alguns llocs concrets. I això també es deu, malauradament, a aquests robatoris el pateixen molts estrangers. Molts estrangers que venen a la platja, deixen el cotxe i hi ha gent, evidentment, que l'estiu ja ve a fer això, no? A aprofitar-ho. Però vull dir, la resta de delictes tots han baixat, absolutament. I el robatori de mòbils també és veritat que nosaltres... evidentment, amb el gran volum d'esdeveniments, quan tenim esdeveniments com ara Carnaval, ho diguem moltes vegades, que la gent vigili molt, perquè és un moment on es roben molts mòbils, això és veritat. I si al Poble Sec ara han vist que hi ha hagut un augment, doncs evidentment...
Ho dic perquè als establiments, què se'ls pot dir? A totes les persones preocupades que han posat en marxa això?
No, que nosaltres, evidentment, tenim aquí la policia local i tenim els Mossos, tenim l'aplicació a l'APP de seguretat, que a més hi ha una icona expressament per comerços i que evidentment s'ha de vigilar, que vegin que hi ha un augment pel que sigui, doncs evidentment la policia actuarà. A vegades es veuen puntes pel que sigui. Perquè ha vingut una persona que potser ja és coneguda per la policia i està fent més robatoris, o perquè es dona una circumstància concreta que hi ha un esdeveniment, o... Vull dir, moltes vegades hi ha una causa, quan hi ha algun repunt pel que sigui, però evidentment si estan recollint signatures, nosaltres el que farem evidentment és reunir-nos amb ells i que expliquin la situació.
Una de les qüestions que ens formulaven, una altra, que l'afegim aquí en un altre registre, i ara ens posarem a parlar del pressupost, òbviament, i d'aquestes urgències manifestes que també va assenyalar l'alcaldessa en la memòria del pressupost. Ens comentaven que es torna a reemprendre l'obra en aquest local del passatge mossèn Fèlix Clarà. Mm. Recordàvem, evidentment, la intervenció en el seu moment de la regidora d'Urbanisme, Carme Gasulla, quan va parlar d'aquella querella criminal interposada per suposada falsificació d'un permís. És cert que aquesta obra continua i que allà hi anirà una sauna?
No. O sigui, que continua, ells han tornat a demanar, evidentment. O sigui, aquesta gent va començar a fer una obra, com tantíssimes obres n'hi ha a Sitges, Vull dir, no vull tampoc posar l'enfocament només en una obra, perquè és que també al final sembla o que només estem per un barri o que anem contra algun empresari, que tampoc és el cas, no? Per tant, n'hi ha moltes obres a Sitges i aquesta, com qualsevol altra, doncs es revisa. Si n'hi ha veïns, en aquest cas, que van denunciar i van dir, ui, aquí estan fent unes obres que nosaltres vam anar, és cert, ells van demanar un permís d'obres i estaven fent coses que no havien demanat en aquell permís, per tant, se'ls va fer, no només se'ls va aturar l'obra, sinó que se'ls va fer desmuntar allò que havien fet sense el permís. I se'ls va dir, vale, ara demana una altra vegada un permís, si el que vols fer, perquè, bueno, és que sí que tenien potser intenció de fer alguna cosa que no l'havien demanat, per tant, se'ls va parar, se'ls va fer tirar avall el que havien començat a fer, i han demanat un altre permís d'obra. I ara estan en aquest procés, l'han demanat, se'ls dona i es torna a inspeccionar, que vagin fent el que diguin. La intenció que tenen ells, crec, per l'activitat que havien demanat, és un gimnàs, però un gimnàs només en la zona on es pot fer activitat, perquè com és un semisòtan o allò, doncs hi ha un lloc on pots fer activitat i hi ha un lloc on no pots fer activitat, i per tant això és el que s'està regulant i el que estan mirant, doncs les entrades, la porta, l'alçada, d'on poden fer l'activitat i aquestes
coses. Reiterem, a partir del coneixement, òbviament, que en teniu, allà s'hi pot fer un gimnàs?
Allà, segons el pla d'usos, es pot fer un gimnàs. Sí.
I ho preguntem perquè no és una activitat que no estigui permesa.
No.
S'hi pot fer.
Exacte. El pla d'usos és el que defineix els usos que es poden fer en els diferents carrers de Sitges.
Amb un horari determinat?
Sí, clar. A veure...
Vull dir, per si pot ser un horari molt ampli.
No, la normativa és com el menjar per emportar, no? On hi ha algunes activitats que tenen uns horaris molt amplis, no? Molt amplis. Però també es pot regular l'horari. Si és, per
és
exemple...
És a dir, hi ha activitats...
Hi ha locals de Sitges que podrien obrir 24 hores al dia...
Segons el pla d'usos.
Segons el pla d'usos. No, no el pla d'usos nostre, segons la llei...
Això em refereixo. És a dir, per llei de determinades activitats...
Una fleca, evidentment, pots obrir 24 hores perquè has d'obrir. Però, clar, un bar, doncs no. O un restaurant, no. O un gimnàs, doncs té els seus horaris. Però, tot i així, l'Ajuntament, el que sí té potestat és de restringir, argumentant-ho, hi ha alguns locals a Sitges que tenen l'horari restringit, perquè durant algun temps han tingut problemes o el que fos, i encara que pugui obrir tota la nit, doncs ha de tancar a les 11 o les 12.
És a dir, l'Ajuntament té potestat de restringir sempre i quan hi hagi un argumentari que pugui dir, no sé, hi ha queixes dels veïns per no sé què, hi ha situacions...
Exacte, hi ha una escola al costat, això ho hem fet més d'una vegada. Sí.
D'acord, però de moment així està això. Mm-hmm. Anem per al pressupost, per aquest pressupost de 66.230.000 euros. Satisfeta?
Sí. Satisfeta perquè ha costat molt, bàsicament. Però sí, contenta perquè...
M'he deixat
perquè...
part de la frase, hauria de dir cansada però satisfeta.
Exacte, sí. Però bé, això és bo per Sitges. Ah, i per tant...
Tant costat?
Bueno, ha costat perquè, bueno, perquè és un, està clar, quan un té minoria costa més, perquè has de parlar amb molta gent, pactar amb molta gent perquè això pugui tirar endavant. I això costa perquè els que pacten també, doncs, evidentment, t'exigeixen al màxim.
A la resta de grups els preguntàvem si aquest pacte entre el govern i el PSC ha sortit a partir d'un document que és gairebé en si mateix, podria ser gairebé un programa de 4 anys de legislatura. Perquè hi ha molts punts allà,
sí,
per desenvolupar,
moltíssims.
Tenint en compte que ens queden 2 anys de legislatura, una miqueta més.
Bueno, jo ho entenc, el PSC, i Guanyem també es va abstenir, i també hem parlat molt en Guanyem, però jo ho entenc, aquests partits que et diuen jo et donaré suport a canvi de pues el màxim possible que jo puc demanar, sent conscients que hi ha coses que potser no s'arribarà, no? No podrem fer 700 habitatges, no? Com hem dit, però ells et demanen el màxim perquè tu vagis cap allà. I a més, és que coincidíem amb moltíssimes coses, per tant, hi ha molts punts que tampoc ens ha costat perquè nosaltres també ja ho teníem en el nostre govern, diguem, no? Per tant, ara sí, són molts punts, sí, i queden 2 anys de legislatura, però, com he dit, vull dir, hi havia moltes altres aspectes que nosaltres ja l'estàvem treballant.
Hi havia algun condicionant previ per part de PSC per aquest suport o no? O veritablement, diguem-ne, les converses es van poder desenvolupar amb la llibertat absoluta de...
Sí, totalment. Els condicionants eren aquests, l'habitatge, la neteja, la seguretat... El... Clar, ells posen algun enfoc més en uns punts i potser nosaltres més en uns altres, però bàsicament n'hi ha molts que coincidim.
Us ho apunto també perquè va ser motiu de molt debat. Aquests càrrecs de confiança van ser motiu de debat o no? En aquesta reunió, en aquestes reunions de pacte...
Amb... No massa, amb el PSC no... Em guanyem, sí, perquè ells sempre ho han posat en dubte, aquests, els càrrecs eventuals, però no massa, la veritat. No va ser un dels punts candents, diguem.
Vivenda, 482 pisos, que ha de ser aquesta primera promoció. Carme Gasulla, ja fa temps que ens ho diu, està a punt.
Sí, perquè aquesta promoció...
Què queda perquè estigui a punt de veritat?
Bueno, aquesta promoció, la diferència, jo que dic, de la legislatura passada teníem uns solars que ja tenien condició de solar. Els terrenys tenen condicions diferents, no? I quan tu tens una condició de solar vol dir que pots construir ja demà, perquè ja està l'urbanització feta, ja està tot fet. En la legislatura passada ens vam trobar amb uns condicionants, la veritat, molt bons, que era que teníem ja un solar, que va ser abans de la pandèmia, que teníem unes fundacions que estaven preparades, que a més n'hi havien ajudes per les fundacions perquè ho fessin, i va rutllar perquè anés molt ràpid. Aquesta vegada què passa? Que nosaltres en el planejament urbanístic tenim allà unes peces per fer 482 habitatges que en principi el pla urbanístic eren més, com a molt mal fetes, diguem, o sigui... Era com per posar 600 habitatges que no hi caben, per tant hem hagut de fer modificacions urbanístiques i això costa molt. Fer una modificació urbanística tardes com a mínim mig any o un any només per la primera modificació. Vull dir, ja estem treballant en aquests habitatges encara que no es vegi. I el primer que hem de fer és passar-lo a condició de solar. Per passar-lo a condició de solar hem de fer l'urbanització d'aquest i hem d'escriure-la també, saps? Si van 482 habitatges, com seran, quins volums tindran, si tindran 3 pisos, 4, si pel mig passarà un carrer o no, si hi haurà una plaça. I tot això és el que estem fent des de fa bastant de temps. Fins que no tinguem això lligat, no podem ja a començar-ho, diguem, a que vingui ja o una fundació o qui sigui a fer aquests habitatges.
Això és el que ha d'anar a ple municipal, ha d'aprovar el ple municipal,
exacte.
Després ha de passar a la Comissió d'Urbanisme, després ha de tornar amb el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme i s'ha d'aprovar definitivament,
exacte.
I aleshores es podrà començar.
Sí, però clar, ho has de tenir molt lligat ja quan fas la modificació urbanística. O sigui, has de tenir lligat ja com serà i qui més o menys ho podrà tirar endavant, això. I si es tirarà endavant tot seguit o serà per fases. I si tots aquests habitatges seran de lloguer o algun, potser amb dret a superfície, sempre podrà ser de venda, o un serà en cooperativa, o un serà... No
és a dir, s'ha de deixar establert
de
la tipologia d'habitatge,
ja.
Qui ho farà, com es desenvoluparà.
Per tant, quan tirem endavant això...
El model de gestió, tot.
Sí, quan tirem endavant això, ja està, ja serà molt més fàcil, diguem. Bueno, tot i que res és fàcil, però ja estarà molt engegat, no? I la diferència amb la legislatura passada és que això ja es tenia. Ja era fàcil perquè ja era un solar, no? Bueno,
malgrat tot, aquest any s'ha de poder posar en marxa, això?
Sí, això totalment, perquè tal com ha dit la regidora i té raó, estem molt a prop de tancar-ho ja.
Emergència climàtica. I aquí, evidentment, no sé si dir que el més evident de tot en aquest marc és la situació del litoral i la situació de Kansas Picnic Club de Mar i tot aquest debat que gairebé ve interrelacionat i que hem tingut durant tots aquests mesos. El projecte del Ministeri, com a mínim, l'intenció del Ministeri de fer alguna cosa a Cubelles, Vilanova i Sitges.
Exacte.
Suposo que d'entrada ja és un gran què que hi hagi un posicionament del Ministeri amb això.
Sí, la veritat que sí, perquè ells ho veuen, que aquí hi ha una problemàtica comuna, que és una problemàtica que hem d'afrontar entre tots, que no podem fer un tema polític d'això, no? Dels temporals, de si hi ha sorra o no hi ha sorra. A vegades hi ha partits que ho utilitzen com políticament, i sincerament aquí hem d'anar tots a una, a dir, escolta'm, si hi ha una emergència climàtica, si cada vegada els temporals són més forts, si ens està passant el que ens està passant, actuem de manera conjunta. I això és una molt bona proposta, no? Que puguem fer, a més a més, Cubelles, Vilanova i Sitges, perquè som municipis que estem un al costat d'un altre i que és molt similar ara el que ens està passant, per tant treballem conjuntament, i el Ministeri també ens ho diu: home, si podem fer alguna cosa que millori la situació de tres municipis alhora, com han volgut fer en altres llocs, no? Com el Maresme o així, doncs aquí és una molt bona proposta.
Quan vam tenir amb nosaltres Luis Miguel García, tampoc semblava massa esperançat amb el futur de Kansas Picnic i Club de Mar, tenint en compte les sentències judicials, el que pot quedar pendent o no. Per tant, diguem-ne que d'alguna manera s'alineava amb el posicionament de l'alcaldessa, que hem d'entendre, esclar, això és allò, una cosa és el desig, l'altra cosa és el que pugui passar.
Sí.
No creieu que es pugui salvar massa, això?
Home, està complicat. Jo vaig parlar amb la presidenta, que també estan treballant amb el Vecín conjuntament, i nosaltres també estem ajudant en aquest sentit, per si d'alguna manera es pot salvar el Club de Mar. Però és cert que el Ministeri en això està força decidit, bàsicament perquè ells diuen que això sentencialment, jurídicament, ja està sentenciat, no? Bé, nosaltres hem d'estar molt a sobre, això.
Hi ha hagut algun altre, no sé si dir, algun altre input del Ministeri, o això ha quedat així? No hi ha hagut cap altra, no sé si dir, informació vinculada a aquesta actuació o no? O de moment?
Ells segueixen dient que això ha d'anar a terra. Clar, nosaltres en el seu moment vam dir que si feia falta, nosaltres presentem un projecte per veure com ho podríem, no? Que nosaltres de fet ho tenim dibuixat, no? El salvar el
Club
de Mar,
que s'havia dit,
amb un espigó per... però la seva idea no va cap aquí. La seva idea és tirar-ho a terra, sincerament. Jo crec que encara tenim uns mesos i que, bé, ells sempre diuen la nostra idea és tirar-ho a terra, però n'hi ha uns mesos. Vull dir, llavors sembla que et diguin, bueno, nosaltres seguirem donant opcions diferents amb el Vecín, amb enviar projectes diferents, fins i tot, a veure de quina manera ho podem salvar.
L'Ajuntament sap alguna cosa de Vallcarca? I ho dic perquè en el ple municipal, precisament, Obert Oliver Rodés va fer referència que aquest és un projecte privat i, per tant, l'Ajuntament, però clar, veníem d'un moment en què l'Ajuntament va tenir un posicionament molt ferm, va venir aleshores, si no recordo malament, no sé si el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, aleshores, a parlar del posicionament de la Generalitat, l'Ajuntament va dir que faria una audiència pública per parlar de Vallcarca, i va d'alguna manera sonar una mica estrany la resposta del regidor Oliver Rodés quan va dir, bé, és un projecte privat.
Bueno, em sembla que... jo penso que l'Albert Oliver ho va dir perquè no té a veure amb el pressupost, i era en el ple del pressupost que ho va preguntar. No veiem res en el pressupost de Vallcarca.
Vinculat amb això.
No, el pressupost no hi haurà res de Vallcarca, perquè és un projecte privat. Però sí que hem estat seguint-ho. És veritat que aquí el que passa amb Vallcarca és que aquí qui juga molt és la Generalitat, evidentment, perquè s'ha de fer un canvi urbanístic, també la paraula final de les autoritzacions sempre és urbanisme. Per tant, i ara, clar, a l'haver canvi de govern, hem tingut que començar una miqueta a zero, no?
Ho dic per si l'Ajuntament ha tingut input sobre això.
No, jo sí que he parlat amb la consellera i de fet se'ls hi portarà a presentar perquè estava interessada, m'ho va preguntar, em va dir, escolta'm, aquí a Vallcarca, exactament, i jo li vaig explicar i ens vam emplaçar, no? Que evidentment ells també amb els privats quedaran perquè ells expliquin bé, però clar, han de tornar una mica a començar, a explicar-ho tot. Ells el que volen fer, i a mi em sembla bé, és una prèvia, una tramitació prèvia que es diu ambiental, no? I això estaria bé, perquè és una mica, abans de començar a fer res, jo ja el tema mediambiental Vull saber que estic, que ho estic fent bé, que tinc garanties, no? Que després no,
no
tindré problemes.
Que després no faci tot el projecte. I
això
no.
jo ho vaig trobar força acurat, la veritat, i el següent pas és aquest, és explicar-ho també a la Generalitat.
El sentit del projecte és més o menys, però, com s'havia manifestat?
Sí, ha anat canviant el sentit, que cada vegada és més, sobretot, la part econòmica, més que la residencial, que evidentment és també la més complicada, però la part econòmica, amb tot el tema de l'àmbit de l'audiovisual, va endavant, però també amb algun altre sector econòmic. Està començant a entrar, perquè per no deixar-ho tot només amb un sector econòmic concret. No?
Sí, perquè el cistell no tingui només aquests ous.
Sí.
I pel que fa referència al residencial, queda claríssim que no es pot parlar de vivenda de mercat lliure, en el cas que n'hi hagi.
Clar, no, bueno, això és el que ells han de parlar més amb la Generalitat. Primer que aquí la modificació urbanística, llavors també és més diferent, perquè s'ha de canviar un sòl que actualment és sòl industrial, per tant, indústria no hi hauria tant de problema per fer-ho, però sòl residencial sí, clar.
Queda molt lluny tot això encara?
Bueno, és que les tramitacions són molt complicades, les urbanístiques. No hauria de quedar tan lluny, però és que depèn del que es vulgui fer. Quedarà lluny depenent del que es vulgui fer. Clar, si s'ha de fer unes modificacions molt complexes, doncs tardarà molt més temps, evidentment. Si són modificacions més senzilles, doncs no ha de tardar tant.
La tercera pota d'aquestes urgències del pressupost era els serveis. Diguem-ne que en aquest sentit el govern i l'Ajuntament es manifesta, com també s'han manifestat molts, sobre aquesta balança tan complexa d'uns Sitges que creix i uns serveis que no creixen a la mateixa proporció amb la qual creix la població, i per tant ja hi som, llum vermella.
Exacte.
I a veure com ho resoldrem això en el marc també d'una comarca en què hi ha una plataforma per un nou, per bé, l'hospital comarcal, ens diuen vostès que han anat a Camils, que això de Camils, les urgències és a Can 60 per col·lapse, no per atenció. En fi, aquesta sí que és una patata calenta de les grosses, també.
Sí, serveis bàsics, serveis públics bàsics, hem començat parlant de l'escola, i és que és així. Les escoles, la salut, aquestes setmanes passades, justament, no? Casualment, però en dos dies seguits vam tenir, que ho vam dir, serveis mèdics Penedès, que s'instal·len aquí a Sitges, amb un gran espai de més de 4.000 metres quadrats per donar assistència a les mútues, a la privada, i també algun concert amb la pública, però és una demanda molt urgent que hi ha a Sitges. També vam tenir reunió també amb els serveis territorials de salut per la construcció del CAP, que també vam estar sobretot vigilant de que no el facin petit, perquè
suposo que a diferència d'educació, salut tenen molt clar.
Home, sí.
Perquè encara ho recordem que ens veu dir quan Salut us comentava que fins que Sitges no tingués 40.000 habitants.
Exacte.
Això sí, encara ho continuen dient.
Sí, bueno, però els hi vam dir, però fixa't, el primer que fan és que mantenen el CAP que tenim encara, o sigui, mantenen els dos. Separant amb cadascú es podrà fer coses diferents, però han de mantenir els dos. Però hem estat parlant justament molt d'això, dels serveis que es donen, de les demandes que hi ha. Va venir també la directora del CAP d'aquí Sitges, llavors de primera mà ella et diu, escolta, el que necessitem més és això o això. Ara estan tancant aquesta part funcional, nosaltres la part urbanística, diguem, ja està. Perquè evidentment s'agafa, com bé sabeu, al costat de la policia, i per tant a la policia, com se'ls agafa un tros del pàrquing, diguem, la policia també haurem de fer una sèrie d'obres per recol·locar-ho tot, però amb això sí que estem molt endavant. I bé, són dos equipaments de salut que necessitem de manera urgent, no? Però és això, la demanda és demanda d'esport contínuament, necessitem esport, necessitem serveis per la gent gran, els centres cívics, que també els estem ara posant tots més en solfa, perquè n'hi ha molts que els edificis no estan correctes i n'hi ha molta demanda també.
No sé si teniu la sensació que necessitem de tot.
Sí, necessitem una mica, ara sí, necessitem una mica de tot. De tot i posar-ho al dia, no?
És a dir, necessitem de tot i ho necessitem ràpid.
Sí, perquè tot costa molt, fixa't. Bueno, jo sempre poso l'exemple paradigmàtic del camp de futbol, no? Sí, quant de temps fa que estem parlant del camp
de futbol i
treballant-lo. I espero i desitjo que aquesta primavera aprovem el projecte, per fi, no? Però ha costat molt. També és veritat que són projectes que comencen d'una manera i com hi ha tanta necessitat i tanta demanda, es van fent grans i acaben d'una altra.
Perquè incorporen noves necessitats.
El de futbol és un clàssic. Van començar amb un camp de futbol i punto. Ara, clar, en fem unes pistes a sota per donar resposta a tota la demanda de Canyar. A més, ja canviem tota la, urbanísticament tota aquella zona, perquè també la demanda de mobilitat és molt gran. Clar, un projecte que era un camp de futbol, ara s'ha acabat amb un monstre. I clar, són projectes que es van fent grans perquè la demanda i la necessitat és gran, i també perquè no passi això, que quan l'hagis fet ja digues, buah, si ja m'ha quedat petit, o ara no pot aparcar ningú aquí amb tot això que hem fet. Bé, però són demandes que, bé, ara amb un pressupost i amb moltes coses ja que fa molt de temps que s'estan treballant, doncs hi haurà moltes que es aniran veient, no?
Dos apunts a partir d'això. Primera, l'assumpte de la subhasta de l'equipament del Club Natació. És clar, aquests 2,4 milions d'euros que ara apareixen sobre la taula, no és un preu molt baix?
No, és que no són 2,4 milions d'euros.
Matiseu-nos el que convingui.
Sí. O sigui, nosaltres el que hem de fer, i la responsabilitat que tinc jo com a alcaldessa, és recuperar tots els diners que Sitges ha posat en tot això. Que segurament, al final, segurament eren més, però al final el que es va valorar són els 3.850.000 euros, que és el que hem demanat. Ara bé, això surt amb una subhasta, 3.850.000 euros. Qui s'ho quedi sap que ha d'invertir com a mínim un milió...
M'aturo un moment aquí. Surt amb una subhasta perquè, si no recordo malament, deu dir que els serveis tècnics de l'Ajuntament assenyalaven que era l'única possibilitat
I també perquè en el seu dia ho vam parlar conjuntament amb tots els partits polítics, perquè ho passaríem per ple, en lloc de fer una subhasta, a fer un concurs, però no, tampoc no va haver-hi acord. I, per tant, vam haver de dir el que ens deien els tècnics, els serveis tècnics, que van dir, doncs bé, si no tenim un acord de ple que ho pugueu fer per aquí, doncs nosaltres el que diguem és que ha de ser una subhasta. 3.850.000 euros. Pensa que has d'invertir, qui s'ho quedi, gairebé un milió d'euros més per arreglar-ho.
Sí.
Per tant, són molts diners. Molt bé. Nosaltres hem tret la subhasta perquè nosaltres hem de fer el màxim per recuperar aquests diners que són públics, no? I que amb aquests diners podrem fer moltes altres coses.
Us ho pregunto per si que creieu, penseu, o si els tècnics també creuen o pensen que algú es pot haver posat d'acord per dir, mira, com que hi haurà una segona tongada de subhasta, doncs escolta'm, ens esperem...
Clar, hi ha subhasters que són professionals, això ho sabem tots. Ara, avui, de fet avui, firmo la segona proposta, que serà de 3 milions d'euros. Jo, això
d'acord,
dels 2 milions,
és a dir, dels dos,
no,
res d'això.
Encara no s'ha fet, vull dir, de fet ho tinc avui per signar. Ara torna a sortir rebaixant, baixem 850.000 euros, que déu-n'hi-do, i són 3 milions d'euros. Hi ha algun topall, segur, però en fi, això no hauria de ser públic, els topalls, perquè si no s'entén que és una subhasta, no? Bé, nosaltres el que hem de fer és intentar, doncs, com dic, no? Que l'Ajuntament recuperi els diners que s'han invertit en tot això, perquè a més són diners públics i tenim l'obligació de fer-ho, i després perquè volem mantenir que això sigui un equipament esportiu, evidentment.
Us torno a preguntar el mateix que us preguntàvem. Continua havent-hi empreses interessades?
Sí.
Pel coneixement
que
en tingueu.
Sí, han sortit empreses interessades que ho han dit públicament, comentat, no?
És a dir, que
hi ha empreses que estan
interessades. En principi hauria de sortir algú d'aquesta segona...
Exacte. Esperem. Sí,
perquè si no, pot haver una tercera.
Pot haver una tercera i al final, si no, exacte.
Oh, no.
No, i quedar desert, clar, quedar desert al final, n'hi ha un topall, perquè tampoc no podem regalar-ho, evidentment.
I
però
sí,
bueno, llavors ja ho pensarem.
Anava a dir, és que em poso com sempre, ja saben que aquí ens posem sempre amb la part positiva de les coses. I si no surt ningú...
Doncs bé, llavors ja veurem quin serà el següent pas que s'haurà de fer.
Quedem-nos només amb la segona d'allò.
Sí.
Mercat, assumpte mercat i una... I una d'aquelles condicions sine qua non, estem al mes de febrer, a punt d'entrar al mes de març, hi havia una qüestió, i no sé fins a quin punt s'ha pogut avançar en això o no, que era la divisió horitzontal com a condició sine qua non també per poder fer la licitació de les parades. Fins on, podeu saber, hi ha marge per poder... organitzar la divisió horitzontal abans de fer la licitació?
Sí, aquest és la voluntat, evidentment, aquesta divisió horitzontal, déu-n'hi-do també, el que ha costat. O sigui, això va ser quan es va fer la segona obra del mercat municipal,
la reforma,
amb carinyo, però es va fer tan mal fet que no es va fer la divisió horitzontal. Llavors, ha estat moltíssims anys...
Havíem estat xiulant les orelles a Marquero.
sí, a carinyo li dic, però realment, a veure, cadascú en el seu moment es troba el que es troba, jo tampoc no diré res de ningú perquè prou em trobo jo.
No.
Però és veritat que en el seu moment doncs, no es va acabar bé les coses i es va quedar doncs, sense una divisió horitzontal. Per tant, allà ningú sap exactament què té. Si tens una botiga, per exemple, les botigues no saben si tenen 20 metres quadrats, 30 o 2, perquè no està registrat. I això ha estat molt complicat, perquè
qui...
són més de 90.
És que anava a dir, els que estan acostumats, jo què sé, o els que han conegut experiències d'anar a notaries,
exacte,
pensaran, és que això no ho arreglaran abans de cap
d'any. No, però portem... O sigui, jo quan vaig entrar a regidora,
no,
2015,
encara,
ja vaig començar amb això.
És que encara que, és que, tant, encara que porteu, entre els que tenen plaça en propietat de pàrquing...
No, però ara està bastant, que, està bastant, bastant sí? arreglat per això, perquè tots aquests anys el que s'ha anat fent doncs és això, haver de parlar amb tothom, haver d'arribar amb acords, els que, evidentment, els que tenen les parts més grans, doncs amb els seus advocats, tot això ha estat un tema molt jurídic. Jo espero que s'acabés. De fet, algun moment ha sortit que potser es prorrogaria allò de les parades
sí,
o
sí.
No, una mica era per això, perquè si això no donava temps d'arreglar-ho, ja veuríem què hagués passat, no? No ho podíem fer, no podíem
si
sortir.
Si no es dona temps a arreglar-ho, hi haurà una pròrroga, no sé si dir-ne forçosa,
clar,
però obligada, exacte, per les circumstàncies.
Exacte, clar, però el que passa és que sí que sembla ara, que sembla que sí que això s'està ja en un procés d'acabar. De fet, el 2023, amb el regidor Guillem Escolà, abans de l'últim ple, gairebé ja vam estar a punt de salvar-ho, no? Però bé, després van haver les eleccions, van canviar, bueno, i sempre es retrassa quan hi ha aquests canvis. Però jo crec que sí, que això ja aviat es podrà solucionar, i ara, de fet, l'Albert Oliver, que ara és el regidor de promoció econòmica, no només ha fet reunions amb els paradistes, sinó que ara està parlant un amb un en cada paradista per veure la situació de cada paradista, precisament per la nova licitació, no? Com l'hem de fer, ens està acompanyant a més la Diputació, amb una persona experta que en sap prou del tema, i bé, perquè puguem tenir, el que tenim tothom clar és que el mercat ha de continuar, i tot en el que pugui millorar, doncs que millori, evidentment.
En el ple dels pressupostos hi va haver un moment especialment, diria, que tens dins d'un ple, diguem-ne, relativament tranquil, respectuós en tots els àmbits, que va ser arran de la intervenció del regidor Ignasi Rubí. Vos vau contestar al final del ple dient, bé, ho tornaré a escoltar el que heu dit, perquè m'ha semblat que m'acusàveu o que ens acusàveu, i veuré a veure què faig. A partir d'aquella intervenció en què Nacho Rubí parlava de pressions a treballadors municipals, en què càrrecs electes i de confiança han marginat adversaris polítics, etc. Ho veu tornar a escoltar?
Sí, sincerament no vaig acabar d'entendre molt bé, sembla ser com moltes vegades hi ha persones que ho fan això, que parlen sense voler dir però no vull, no parlen clarament. Jo prefereixo que a mi em parlin clarament, em diguin, mira, aquesta persona ha fet això i això, no ho diu. Bueno, sembla que hi ha algú que ha parlat malament amb algú, no ho sé, això és com quan va dir, és que ha anat antifrau. Bueno, pues molt bé, antifrau va tothom pot anar.
Us anava a preguntar per aquí, des d'antifrau ha rebut l'Ajuntament algun comunicat?
N'hem rebut altres també.
Sí,
ho dic
sí,
perquè antifrau, per exemple, no fa molt es va arribar doncs una queixa d'una persona que hi havia paneroles en un restaurant, o sobre ocupació de terrasses, o, no sé, el contracte de neteja. Vull dir, t'arriben diverses preguntes, però són d'aquest tipus les preguntes. El que passa és que antifrau, i està molt bé, i a mi em sembla que és molt correcte el que fa, són anònims. Normalment, el que és estrany és que un digui jo he anat antifrau, i després no diguis el que has preguntat, però dius que has anat antifrau. A veure, antifrau pot anar a tothom, i de fet hi va, i no passa res.
Per tant, entenc que l'Ajuntament ja sap quina ha estat la denúncia antifrau que ha formulat.
I nosaltres sempre a disposició hem donat absolutament. El que passa, el que és més curiós, és que un regidor per demanar alguns documents vagi antifrau, quan ja ens els ha demanat també a nosaltres, perquè un regidor, a diferència que un ciutadà, pot demanar el que vulgui, té accés a tots els documents que vulgui. Un ciutadà no, per això un ciutadà moltes vegades va antifrau i diu, jo vull veure aquest contracte com s'ha fet, o, pues perfecte, cap problema. Un regidor ho pot fer, i de fet ho fan.
Per tant, entenc que són consultes en relació a serveis municipals,
no
a gestió.
Jo no puc dir, perquè antifrau és anònim, i en principi jo no puc dir el que es demana. Però les consultes que es fan normalment és així. I antifrau el que fa és que l'únic que fa és que et demana
consultes
tota la informació.
Consultes vinculades a procediments de gestió.
Llavors, sí, perquè ha de ser amb algú relacionat amb l'administració pública. Antifrau el que fa és que et demana la informació, i tampoc després no ho sabem. Ja. Ells, si creuen que això té que anar a fiscalia o el que sigui, ho envia, i si no, ho arxiva.
Antifrau,
però tampoc ho sabem.
Antifrau no comunica el desenvolupament d'aquesta denúncia
no a
l'interessat, al denunciat, per dir-ho així?
No, amb nosaltres no.
No.
Ho
no.
dic perquè altres vegades, per exemple, antifrau, pues, també temes de recursos humans, hi ha treballadors que hi van.
Sí.
I normalment no et diuen com acaba. però se suposa que si passa temps i ja ningú t'ha dit res més, doncs que ja en tenien prou amb la informació. Ells et demanen informació, bàsicament, de el que la persona denuncia, no?
Però que pel que fa a l'alcaldessa, diguem-ne, res a posar en marxa després del que va succeir en el ple. Permeteu-me que estirin, no perquè estiguem en el mateix. Ningú us ha dit d'anar a declarar encara?
Encara no. El que el meu advocat m'ha recomanat o que fem és el que ells diuen un impuls processal, que és una mica per impulsar, per demanar: ei, per favor, contesta'm, digue'm alguna cosa, perquè clar, a mi van venir 10 persones un dia al despatx, em van agafar, vaig estar allà unes hores i mai més he sabut res. Bueno, m'han convocat amb 3 vegades, ja no sé si en 3 o 4, m'ho han anul·lat sempre.
Us han desconvocat.
Sí, i clar, ni l'anterior alcalde, el Miquel Forns, ni jo hem pogut encara anar a declarar, i clar, això és una indefensió brutal. No
heu sabut absolutament res més d'aquest procés.
Res. Llavors el que sí que m'ha dit l'advocat és que podem fer això. Jo dic, home, doncs sí, fem-ho, perquè...
Us pregunto una bestiesa, i a partir del que us hagin pogut dir, això pot decaure si passa un determinat període de temps?
Home, el que s'ha de...
Perquè, esclar, en el fons...
El que s'ha de vigilar és les pròrrogues que han fet, que no se les saltin, que no saltin un període de pròrroga, perquè si et saltes un període de pròrroga, doncs evidentment que pot saltar.
Diguem-ne que l'últim que va transcendir en aquella informació és que no sabia, com jo que sé, en temps i forma, o no que sigui, en el procediment...
L'últim que vam saber és que hi havia nous investigats, que això ja fa... l'estiu passat era... I que a mi em consti, d'algun que conec, ni tan sols els hi han dit res, tampoc. Ho saben per què va sortir amb l'Eco, on va sortir, que també és
però
bastant greu,
per una persona.
Almenys alguns que conec jo, no? M'he preguntat i no han rebut res absolutament. Vull dir, és molt estrany, la veritat. Per això, bueno, si hi ha aquest procediment, que és demanar aquest impuls processal per dir, escolti, digui'm alguna cosa, per favor, contesti'm, facin alguna cosa.
Com si un digués, digui'm alguna cosa per anar a declarar.
Clar, o per anar a declarar, o digui'm alguna cosa, com està aquest tema, o no sé, es parla molt, no, últimament, del col·lapse que hi ha a la justícia.
No sé
si és per això, però realment és una indefensió molt gran per una persona, perquè clar, dius, al juny doncs farà 2 anys, i és molt estrany, no?, que no sàpigues absolutament res.
Clar, ara allò de la subordinada, els que en saben d'això, no sé si allò, l'alcaldessa, escolta, és que si hi hagués hagut algú gros, tranquil·la, que ja haguessis anat a declarar 20 vegades.
Ja, suposo, però també, si no era gros, per què van fer el número que
van fer,
no? Vull dir que, en fi... Ah,
Carnaval.
Molt bé. Carnaval és bo, això està bé.
Diguem-ne una cosa. Acabem amb una qüestió que també va sortir en el ple dels pressupostos, però com que es va dir la xifra en gruixut, bé, l'Ajuntament planteja també un suport específicament a Prado i Retiro,
sí,
per les obres, evidentment, que cadascuna de les societats, el Prado que les té més avançades i el Retiro que les té, doncs, allò en marxa. Quants diners per cadascuna de les entitats?
100.000 euros. És a les primeres coses que volem fer. Però mira, ja t'avanço, segurament haurem de fer una modificació de crèdit molt, molt ja per la compra d'habitatges de la Caixa, perquè tenim l'oportunitat de comprar-ne un, però és que ara potser tenim l'oportunitat de comprar-ne algun més. I ja volem fer una modificació de crèdit, perquè això sí que no pots badar, perquè et donen 2 mesos, no sé quant de temps és, per comprar-lo. I és la primera modificació de crèdit que volíem fer, era la de...
Que no és tanteig i retracte, perquè ja anem aprenent. És compra preferent.
Exacte, compra preferent.
Creu un moment que posarem una gestoria.
És una manera també de fer HPO al final. Vull dir, podem construir-lo o, si tenim oportunitat, podem comprar. I a més, amb aquests concretament, doncs crec que també toca, no? Diguem, perquè són els edificis aquests de la Caixa.
Deixeu-me que us pregunti, perquè evidentment després hi ha tota la part, i ens ho va comentar també la regidora Gasulla, no tothom que viu actualment en els pisos de la Caixa respondria als criteris de sol·licitants de vivenda pública. Això també ha de quedar clar.
Sí.
Però en qualsevol cas, surt molt car un pis de la Caixa per comprar per l'Ajuntament?
Per l'Ajuntament no massa, per això el volem comprar, perquè nosaltres els preus són raonables, però clar, perquè no sé si és perquè és per l'Ajuntament, suposo, però clar, i perquè el posin en venda lliure, nosaltres hem de tenir aquesta prioritat.
Es pot dir la quantitat?
Crec que no encara, fins que no el tingui. És que crec que em volien comprar 3, perquè un primer era És que no ho sé, jo et diria aproximadament... És que no ho sé, no ho sé. No, 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 perquè igual dic alguna tonteria.
Doncs ja està, no, no passa res.
Però sí que la primera modificació, perquè no es podia posar, per raons molt tècniques, no es podia posar en el pressupost les ajudes a les entitats, aquests 200.000 euros, era la primera que volíem fer, però també la primera ara també passarà a l'habitatge.
És a dir, per dir-ho bé, l'Ajuntament ara té la possibilitat de comprar 3 pisos.
Segurament, sí. El primer ja el teníem perquè és el que estem ara lligant,
i dos
pisos, però ara
més.
Han sortit potser l'opció de 2 més, i si hem d'anar ràpids, doncs farem la modificació aquesta de crèdit el més aviat possible. Sí, sí.
5 minuts passen de 2:15. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bon dia.